Benvinguts al podcast de Futbol Catalunya. Anem cap a Igualada. L'últim podcast de Futbol Catalunya vam parlar amb l'Andrés Díez, el porter de la Unió Esportiva Figueres, el porter i el psicòleg. Ara ho farem amb un altre psicòleg, però ja exfutbolista, al costat de grans entrenadors com Marc Abestany i el Mita, amb el Santi Triguero a Igualada. Marc Sellarès és un altre titular etern del Futbolcat. Parin atenció i veuran quin personatge ens acompanya en aquesta ocasió. En només 40 anys, aquest etern davanter centre, que va golejar el càncer i va marcar referència en el camp de futbol, ens psicoanalitza.
Si vols ajudar a fer sostenible econòmicament aquest programa, si us plau, escriu-nos a redacció@futbolcatalunya.com per anunciar-te tant al web com en aquest espai.
Marc, què tal? Com va la vida?
Hola, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per aquesta entrevista.
No, home, no, sisplau. Gràcies a tu per aquesta deferència, perquè sé que vas contra el temps, contra el rellotge, i això és d'agrair també. Abans de començar, te volia dir, Marc Sellarès és Donostia, és Catalunya, què és?
Sí, no, jo sóc igualadí, perquè he viscut tota la meva vida a Igualada. Sóc de pares manresans o de pobles a prop de Manresa, però degut a la feina del pare, ja fa 40 anys, doncs els meus pares van viure un període de 5 anys a Donosti, a Sant Sebastián. I allà és on jo vaig néixer. Se m'ha quedat en el DNI, hi hem anat bastant, ho hem visitat molt després, perquè va ser una bonica experiència per ells, i a mi m'ha suposat, doncs, a part de tenir el DNI, també tenir les ganes i la motivació de conèixer aquelles terres, que segur que tots les coneixeu i són molt boniques, i això, aquesta és l'anècdota.
Doncs parlem amb Marc Sellarès, atenció, no confondre amb el llicenciat de Belles Arts, el Marc Sellarès, que també és d'Igualada, em sembla, no?
Jo diria que és del Bages, és del Bages.
Ah, del Bages.
Sí, és dels voltants, de la Catalunya Central.
Però segur que t'han demanat moltíssimes ocasions escultures i coses d'aquestes, no?
Sí, és veritat, és veritat.
Escolta, llegim, ara mateix tenim, evidentment, també el nostre crac, el nostre company, el Jordi Mestre. Jordi, què tal? Estàs per aquí, no?
Sí, estem per aquí.
No, llegeixo dir que, Jordi, Marc, el perfil del jugador a Transfermarkt, Marc, què diu? Marc Sellarès és un jugador antiguo d'Espanya. Diu, home, això ens sorprèn una miqueta, no?
Antiguo, diu.
Antiguo, diu.
Bueno, a veure, perquè suposo que, bueno, mira, quan et retires et posen aquesta etiqueta. Ostres, quina llàstima.
No sé si és per la retirada o posa aquesta definició, aquesta pàgina web que està especialitzada aquí en el tema del futbol, i posa aquesta definició, no? És un jugador antiguo d'Espanya. I bueno, m'ha cridat l'atenció, no deixa de ser una anècdota.
Però el Jordi, que coneix el futbol català de tota la vida, igual és perquè el meu joc era més d'aquest de baixar pilotes, joc directe, de futbol antiguo. Llavors diuen, de ser l'antero antiguo.
Tu coneixies...
Del temps bascos, del principi, no? Una mica.
Exacte, serà per això. Escolta, ja mateix, Jordi, comences i agafes tu el relleu i fas l'entrevista al nostre cap, però volia aprofitar la teva condició de psicòleg, perquè l'altre dia, parlant amb l'Andrés Díez, van recordar també una frase d'un altre crac, que per aquest és un xef d'alta cuina, que es diu Dani Lechuga, i que deia: "Hay que evitar la devastación anímica, mucho peor aún que la económica. Hay que contagiar los ánimos." A veure si contagiem, a veure si aquest contagi sí que arriba, Marc.
Sí, home, està clar. Estic d'acord amb aquesta reflexió. És veritat, Per això, que a l'altra banda, els temps que estem vivint, que són totalment inesperats, que no sabem ben bé com anirà i com acabarà, una situació que mai havíem viscut, ens fa que tinguem que treure recursos emocionals, socioeconòmics, de tot arreu, no? I pel que fa a donar-nos ànims, que és ben cert que ens ajudarà de les persones properes, també és veritat que a vegades hem de pensar en com adaptar-nos a les coses i saber, més que pensar d'una forma una mica somiant que tot anirà bé i que tot es posarà al seu lloc, també podem pensar en les coses que es poden anar canviant i de quina manera, quan arribin, poder-nos-hi adaptar. Al final, tenir aquesta capacitat per corregir, per estar atent i per adaptar-se als canvis que vagin passant, ens farà també ser més, no ser tan reactius, sinó poder estar més preparats i el nostre estat d'ànim també millorarà perquè estarem preparats i ens haurem adaptat abans que ens vingui el cop, no? Vull dir, és una mica aquests dos missatges. Donar-nos ànims, ser optimistes, pensar que tot anirà cap a millor, però a la vegada tenir un ull als canvis que es van anunciant, a les coses que es van preparant per poder anticipar i no tenir que reaccionar tard.
Endavant, Jordi, tot teu.
Parlant de canvis, en el teu cas, ja deixant de banda el tema del Covid, que això ens està afectant a tothom, sí que ha estat un any de molts canvis, no? Ja a nivell, diguem, de vida, no? De país, de feina, d'entorn.
Sí, sí, ben bé que la vida et porta per camins que un no s'espera. Realment, ara que comencem la temporada 2021, si mirem el que és la temporada 19-20 i fins i tot si m'apures, que fa poques setmanes que un any enrere eren o fa pocs mesos acabàvem la 18-19, vaig passar per quedar-me sense feina al Reus degut a jo i molta gent, degut a la desaparició del club, que es va retirar l'equip de la competició de segona divisió, d'estar molt menys sense cobrar, em vaig jugar sense feina a l'estiu, em vaig anar a viure a Andorra amb la família perquè semblava que allà teníem feina, la família de la meva dona tenia feina, jo vaig començar a col·laborar amb l'Inter Escaldes aquesta temporada 19-20 i al desembre, a finals de desembre, principis de gener de la 19-20, m'apareix l'oportunitat d'anar-me'n a Mònaco amb el Robert Moreno. Ara que comencem la 20-21, torno a estar a Igualada i estic col·laborant al costat del Marc Abastany i el seu estat a l'Igualada. Vull dir que en pràcticament un any i uns mesos, ostres, he tingut molts canvis, però ja et dic, tots t'aporten experiència, tots t'aporten maneres de veure el futbol, de veure la vida, capacitat d'adaptació. Jo i la meva família, amb això, aquest any hem tingut molts moviments i ens n'hem sortit, estem bé, estem contents i estem vivint les coses com venen i sí, com tu deies, molts moviments.
I et volia comentar, has vist a l'etapa aquesta que comentaves del Mònaco, entenc que el futbol, diguem, que es viu allà o el futbol que es viu a l'elit, equips d'aquests de primera divisió, que juguen en clubs Champions, canvia molt respecte al que comentes ara. No parlo de l'Igualada, parlo potser de tot el que has viscut a la teva carrera, segona B i equips més modestos.
Sí, és bastant diferent. Jo per exemple, he tingut la sort d'estar en equips de la categoria mitja taula alta de segona B, en alguns clubs que han estat a primera divisió i a segona A, i es nota que el club té una entitat, té una manera de funcionar, però no, fins i tot així no té res a veure amb el que és un club com l'elit que és el Mònaco. També he estat treballant i he estat al cos tècnic durant 3 temporades amb el Reus a segona divisió, futbol professional, i tot i que ja es comença a semblar una mica més la segona divisió al Mònaco, encara aquest salt i aquestes experiències i aquest dia a dia que té un equip de l'elit d'una primera divisió de les lligues més importants d'Europa, Bueno, canvien bastantes coses i bastant significatives, sí.
I et volia preguntar una altra curiositat. Abans de l'entrevista has estat parlant amb el Santi, amb el Triguero, i t'escolta, tu al Marc Sellarès, què li preguntaries? O quin tema podria tocar, tu que el coneixes bé i tal? I m'ha dit que et pregunti, o que et recordi, a veure si ens pots dir, a la temporada que vau coincidir al Vilanova, qui va marcar més gols els dos?
Bueno, el Santi és un cabronet, ja el coneixeu. I lògicament, no us puc enganyar, el Santi va marcar més gols en el còmput global de la temporada. El punyetero va marcar més gols, com no és estrany amb ell, no? que sempre marca gols a cabassos. Aquella temporada, la veritat és que teníem uns assistents molt, molt bons. Ell va marcar més gols, vam marcar els mateixos gols a la Lliga i ell va marcar dos gols més al playoff. Que jo m'he marcat un al playoff i ell en va marcar tres. Imagina't, em sembla que vam acabar amb 21 de Lliga i ell doncs amb 24 i jo amb 22 en total. No? Va ser una temporada magnífica. I sí, em fa mal, em costa reconèixer-ho, però jo sempre intento oblidar-me, no sé allò que dius, no vols dir que no vam fer els mateixos, i abans sempre m'ho recorda, i haig de baixar les orelles i reconèixer que va marcar més gols que jo.
Home, ara mateix, després de tants anys, deu ser maco tornar a compartir un projecte comú amb ell, no? Vull dir, més que res per la relació que teníeu i que heu tingut aquests anys, i també per la figura que representa ell i també tu dins del futbol català, no? Que sou dos noms que heu estat molt referents aquest segle.
Sí, la veritat és que jo estic content ara d'estar treballant, col·laborant. Al final no estic treballant, sinó que estic, com et deia, treballant amb el futbol base perquè faig un treball final de grau i a la vegada doncs trec el cap al primer equip, que és una mica el que jo estic més acostumat i el que a mi m'agrada més, no? Per matar el cuquet del futbol, me'n vaig a l'equip del meu poble, l'equip on jo vaig debutar a tercera divisió quan era juvenil, l'equip on hi tinc un carinyo especial i a més m'han obert els braços. El Marc Alestany és un gran entrenador i el seu staff m'han obert els braços de poder-hi la meva, no? De poder estar observant amb l'altra persona que també tenim un psicòleg a l'Igualada, que és el que doncs jo li dono recolzament, perquè és una persona que ja fa anys que hi treballa. I abans et trobes el Santi, no? Que és un excompany, però que teníem molta afinitat llavors, només hem estat una temporada jugant junts, però hem mantingut un contacte bastant estret, i et trobes que fa il·lusió, com tu deies, amb una persona que t'hi portes tan bé, poder parlar de futbol, amb tot el respecte del món, dient-nos que no estem d'acord amb les coses o dient-nos que coincidim, sempre amb molta assertivitat, amb molta empatia l'un amb l'altre, i sapiguem que tot el que ens diem o totes les correccions que ens podem arribar a fer són perquè creiem que poden ajudar el grup i que poden ajudar a la manera com s'està vivint aquest dia a dia de l'Igualada.
El que has tocat tu, que és la psicologia, el que has estudiat, tal com estarà el tema, comentàvem al principi el tema del Covid, que ara mateix doncs és frustrant, no?, la situació que viu tothom, però dins del futbol, la figura del psicòleg, creus que cada vegada està prenent més importància? O sigui, el tema de deixar enrere la por a l'error, tenir confiança, la mentalitat, no sé, com ho veus tu això?
Jo per la meva experiència t'haig de dir que crec que és imprescindible aquesta figura dins del món de l'esport, en aquest cas del futbol. En aquests temps que estem vivint, tot està encara molt més delicat. Jo crec que l'abast de les conseqüències i dels possibles efectes adversos d'aquest confinament, sobretot amb el futbol base també, d'aquesta no inici de temporada 2021, d'aquesta parada d'entrenament sobtada que han tingut, tota aquesta situació afectarà en el futur. Esperem que sigui poc i que els danys siguin els menors possibles, però tenir un psicòleg a un club esportiu orienta, ajuda els seus entrenadors, a la direcció, a poder donar eines als seus entrenadors, a poder donar eines, els seus jugadors, eines emocionals, de poder gestionar aquesta ansietat per tornar a que arribi la normalitat. Sí que és veritat que, que tothom tira endavant d'una manera o altra, però s'hauria de tenir més en compte el professional d'aquest aspecte en concret, de les conductes, del comportament, del per què fem les coses, no? Que és el psicòleg, i, com, i aquells que ho tinguin en compte, aquells que s'acostin al psicòleg i demanin de col·laborar amb ells, jo crec que veuran el camí més clar per poder intentar afrontar aquesta situació i aquest context tan difícil que estem vivint. Res no treu que sigui molt dificultós, però, ostres, sempre és bo recordar-se de les persones que són més especialistes, i en aquest cas el psicòleg pot donar ajuda a tots els clubs i a totes les persones, tant professionals com jugadors que el dia a dia es veuen, doncs, afectats per aquesta pandèmia.
I en la teva carrera, en tots aquests anys que portes vinculat al futbol, quin ha estat el teu millor psicòleg?
Aquesta és bona.
Ostres, aquesta és molt bona. Aquesta és molt bona. Bueno, sincerament, crec que un mateix. I per això a vegades ens sembla que el psicòleg no ens pot acabar d'ajudar, no? Perquè quan no l'hem tingut de psicòleg, perquè és una figura relativament moderna en l'esport, tot sembla que més o menys vas trobant el teu camí. Tots tenim una part d'autoreflexió, d'autoconeixement, d'autocrítica, tots tenim una part de psicòleg dins nostre que fem servir per donar consells o per dir a la família, als amics, a la nostra parella, i a la vegada, doncs, una mica per utilitzar cap a nosaltres mateixos. La qüestió és si realment hagués tingut una persona al costat, un especialista en psicologia de l'esport, hagués pogut millorar més ràpid, hagués pogut analitzar els meus errors més ràpid, hagués pogut créixer més aviat, no? El que potser vaig aconseguir millorar o créixer a nivell futbolístic i en 3 anys potser ho hagués aconseguit en un. Potser els meus resultats dins del camp de futbol haguessin sigut, els hagués trobat més aviat. Aquells 21 gols que vaig fer amb el Vilanova i el Geltrú, en lloc de fer-los als 25 anys, tant de vols hagués pogut fer als 22, no? Mai ho sabrem, això, però per contestar la pregunta de forma concreta, seria jo mateix. Jo crec que jo mateix vaig trobar el meu camí per anar solucionant tots els reptes que em trobava en el dia a dia, però qui sap si hagués pogut, amb una mica d'ajuda d'un especialista, millorar abans i ser més jove per seguir, doncs creixent en la meva carrera professional.
Parlàvem de frustracions, parlàvem de que el futbol, al final, la carrera d'un futbolista és molt curta, o sigui, la vida laboral no és com una persona normal que dura molts anys, sinó que és molt curta i pràcticament cada temporada, doncs, passa rapidíssim, no? Jo et volia preguntar, el moment concret de la retirada, en el teu cas, hauria de ser molt frustrant, no? És a dir, perquè no va ser una retirada volguda, sinó forçada, no? No sé, com ho vas viure tu? No sé si t'imagino que és el pitjor moment que has viscut dins del que és el futbol, no?
Estàs totalment encertat amb el que dius. Va ser el pitjor moment de la meva carrera. Sí que vaig intentar una mica maquillar-ho, perquè a la vegada que, bueno, com sabeu i com tu saps, vam veure forçat a deixar una mica el futbol degut a un càncer testicular. Sortosament, ara, a dia d'avui ja tinc l'alta, després de 5 anys, i sortosament, en aquell moment, van suposar 5 mesos de lluita contra aquell càncer, no? Després d'una operació i una mica de tractament. I a cap de 5 mesos, doncs, bueno, vaig tenir una oportunitat que vaig voler acceptar, que va ser la d'entrar dins el Reus, com a l'estaf del cos tècnic del Nacho González, que havia sigut el meu entrenador. Doncs em van voler incorporar ja per poder començar a desenvolupar aquestes tasques de psicologia i de motivació i de coaching cap als jugadors. I vaig veure una bona oportunitat. Això, bàsicament, va fer que no pogués continuar aquella carrera professional al mateix nivell que ho estava fent. I llavors vaig tenir com una espècie, com et deia, maquillar una mica la meva retirada jugant a tercera divisió amb el Morell, que el Morell era un equip en el qual el Reus hi aportava jugadors que sortien del juvenil i que potser el salt amb el primer equip era massa alt, I llavors jo també vaig anar a ajudar en aquell Morell, que després doncs, no van haver aquella experiència perquè l'equip va acabar descendint, i van haver certs problemes que no van fer que tingués una estabilitat aquell club. Però el que em refereixo és que jo sí que vaig decidir retirar-me al camp. No va ser tenir el càncer i sortir del terreny de joc, sinó que vaig acabar marcant algun gol amb el Morell, jugant a futbol i dient, vale, fins aquí. Va ser justament l'any que el Reus també va pujar a segona divisió i això va requerir molt més temps per la meva part, viatjar amb l'equip. I ho vaig fer d'una manera agradable. Però sí que és veritat que quan et retires i ets un apassionat del que fas i et sents bé mentalment per seguir jugant, però el cos doncs ja comença a fallar-te, és el pitjor, és el pitjor moment. I en això estic, et dono la raó.
El futbol, el modest, diguem, el de segona B cap avall, si ja estava tocat, ara mateix amb el tema de la pandèmia, ja està pràcticament tocat de mort. En comparació a l'època en què tu jugaves més que pel principi, no? Era una època de, entre cometes, vaques grosses, que bueno, hi havia inversors, hi havia diners, hi havia bons jugadors, molt nivell, i ara mateix estem en un punt que ha baixat el nivell, això ja abans de la pandèmia, però també que ara mateix hi ha molta incertesa de cara al que serà, de cara al futur. No sé tu com ho veus, si li veus futur, i també ja veient una mica com volen replantejar les categories, no? No sé fins a quin punt ho acabaran d'arreglar o ho acabaran d'espatllar.
Sí, és incert el panorama futur de la tercera divisió, de la segona B, segona B Pro. Bueno, és una mica incert. Crec que ningú sap com acabarà, el temps ho dirà. Llavors ho podrem analitzar si s'han pres les decisions encertades o no. Sí que és veritat que tot fa patir molt, perquè hi ha molts nanos en categories de base i després en les categories de futbol català, de quartes, terceres, segones, catalanes, primeres catalanes i terceres divisions que s'han vist molt afectades per aquesta pandèmia. Com tu deies, també la crisi econòmica espanyola i lògicament catalana ha fet mal perquè no hi ha diners i el nivell, lògicament, i conseqüentment ha baixat. Jo doncs, espero que desitjo amb totes les meves forces que el futbol català segueixi viu i segueixi com sempre amb els seus aficionats, amb la seva gent que pot anar als camps més modestos de Catalunya, siguin les quantitats que siguin les que es puguin pagar. Mentre hi hagi afició, mentre pugui haver-hi aquesta vacuna que ajudi a l'aficionat a poder-se reunir als camps, jo em donaré per satisfet, perquè la gent té moltes ganes de, no només de futbol, sinó de tots els esports, de poder veure els seus amics, els seus familiars, els seus fills, els seus nets jugant a futbol i lluitant pels seus somnis i marcant gols i defensant i parant gols. I el futbol és molt maco i el futbol català és molt maco i va, i siguem optimistes, no? Ara anem a llançar aquest missatge, va, siguem optimistes que tot tornarà, intentem i esperem que tot torni a estar com abans, a poder veure els partits i que puguem veure futbol català de qualitat.
I ja l'última per meva, escoltant-te, entenc que el que vens a explicar, el que vens a dir intrínsecament és que el futbol, diguem, d'aquestes categories, evidentment, el que tothom en parla és de l'elit, no? O sigui, quan parla de Messi, dels cracs, de primera divisió, de la Champions, però en comparativa, tu compares la quantitat de futbolistes que juguen a aquestes categories i els que juguen a categories baixes amb els seus aficionats, i és que potser juntaries més gent en aquestes categories que no en el de primera divisió, que evidentment aficionats tothom és dels clubs grans, no? Però sí que fa un benefici, no sé si identitari, de pertenença, no sé, de cara al que és la societat, insisteixo. O sigui, potser aquesta, diguem, és el motiu pel que anava a morir aquest futbol, perquè si no al final és que ja tot serà tan lluny de la gent que és que ho veuràs tan lluny que ja és que ni enganxarà l'aficionat al futbol.
Sí, estic d'acord. Un dia ho vaig calcular per també doncs una de les meves xerrades que tenia amb els jugadors professionals del Reus aquell any a segona divisió A i per explicar-los l'afortunats que eren, no? de poder fer el que els agradava i de ser la cúspide d'una piràmide que estava format per milers i milers i milers de nois federats majors de 18 anys que canviarien ara mateix per ser ara no me'n recordo el tant per cent, però vaig calcular que primera i segona divisió devia suposar un 0,07 o un 0,7, ara no me'n recordo, era una animalada veure que primera i segona divisió era una punta d'un iceberg tan gran, no de jugadors i de fitxes federatives, sinó d'il·lusions, de passió, d'entrenar hores intempestives després de treballar i dels gas que suposa, no? La implicació i el respecte per la pràctica de l'esport, no? I llavors estic molt d'acord amb tu que s'ha de potenciar. Igual aquesta crisi i aquest fet de que la gent s'ha vist que no ha pogut anar a veure el seu equip de segona o tercera catalana, faci que aquells dissabtes o aquells diumenges als camps del nostre futbol més territorial es trobin tant a faltar que un cop es puguin obrir i pugui tornar a la competició, la gent acudeixi en massa, potser es para massa, però sí que es torni a viure tardes i migdies de futbol català apassionant entre derbis de comarca i tots vosaltres que feu aquesta feina tan difícil que és la cobertura, no? El futbol més modest, doncs tingueu cada vegada més suport, esperem econòmic, no? perquè pugueu tenir cada dia més hores i més notícies que donar i tots els mitjans que s'hi dediquen doncs, puguin tenir tot el suport del món, perquè és que realment és el nostre futbol, l'hem de cuidar i a veure si aquesta crisi per una banda ens està fent patir, però per l'altra banda ens fa veure lo maco que és el futbol de casa nostra.
Doncs dos últimes per la meva part també, i ja acomiadem el nostre personatge perquè ja pràcticament anem cap a la mitja hora. Dos penals sí, a mitja alçada. Un, l'històric Reus Deportiu ha mort. Plora el nostre protagonista Marc Sellarés?
Molt, he plorat molt pel Reus, perquè jo me'l sentia meu.
No? Per això t'ho dic.
Me'l sentia, tota la gent que vam viure aquells anys al Reus, estem molt orgullosos de la feina feta. Hem plorat molt, hem estat anant a treballar molts mesos sense cobrar. Al final vam acabar amb una llei concursal, vam acabar amb un pagament per part de Fogassa. Ha sigut molt trist. Ara ja no ploro i em sembla bé que acabi. Em sembla bé que comencin des de zero, amb gent nova i que tots els pirates, tots els pirates que han passat per allà aquests últims anys, que han afavorit que el Reus hagi perdut, que no apareixin més i que hi vingui gent maca, que comencin des de zero, que sempre tindran el meu suport, perquè el club és l'afició i el club és la institució i no són la gent ni els directius. O sigui que ara no ploro, però ja he plorat molt i els desitjo molta sort quan puguin i tornin a començar a quarta catalana.
I l'última, tu pararies, aturaries tota la competició del futbol base o jugaries sense familiars, sense gent a la grada, ni vestidors, ni dutxa, ni res?
A veure, jo crec que s'hauria d'intentar tenir-ho tot, no? Que s'hauria d'intentar poder que els nanos digués futbol base. Si no fos així fins d'aquí una vacuna possible, jo intentaria arrencar-lo. Els nanos necessiten jugar, necessiten no jugar. El que implica jugar és entrenar i competir. La competició, sempre diem, no, que fer esport és important, però els nanos necessiten competir també. Perquè en el partit passen més coses. Si no ha d'haver-hi públic i no ha d'haver-hi gent, no ha d'haver-hi vestidors, que no hi siguin, però que arrenqui i quan es pugui segur que s'intentarà que hi hagi pares i hi hagi afició.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Mestre, company. Cuida't, eh? I molta, molta gràcies, Marc Sellarés, per molts records a tot l'equip i molt particularment al Santi i al Marc, que formen aquest equipàs tècnic també amb més companys, evidentment, d'aquest Igualada que va a tope a la tercera divisió. La propera setmana, més. El proper podcast de Futbol Catalunya, més. Gràcies, Marc.
Adéu, moltes gràcies a vosaltres. Molta sort.